diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns, 6 de març del 2023, i el Barça té mitja lliga a la butxaca. Queden 14 jornades i l'equip de Xavi Hernández en té 3 de marge sobre el Real Madrid. 42 punts en joc i el Barça en necessita una mica més de 30 per proclamar-se campió i trencar una sequera que dura 3 anys. Més enllà del debat permanent sobre l'estil, sobre el joc, sobre la manera de com s'estan aconseguint les victòries, és una evidència que aquestes alçades de temporada la posició del Barça és magnífica. Amb un títol al Sarró, guanyat de forma brillant contra el Madrid, precisament, a un pas de la final, d'una nova final de Copa, que seria també eliminant el Madrid, i amb un avantatge a la Lliga que tots hauríem signat fa uns mesos. És cert que el futbol del Barça no enamora ara mateix, no està sent el més divertit últimament, i que fa la sensació que l'equip va justet quan li falten un parell de peces, però guanyar sempre ha de ser una bona notícia. I al final, la victòria et portarà a tenir més confiança, més energia, més positivisme dins la plantilla i, a la postre, més bon futbol quan tornin els jugadors diferencials com Pedri, Dembélé o Lewandowski. Mirem-nos-ho d'una altra manera. Si el Barça, amb les baixes que està tenint, és capaç de tirar endavant partits i de jugar alguns moments de bon futbol, imaginem-nos quan recuperi tota l'artilleria. Llavors, serà el moment d'exigir a Xavi i als jugadors un futbol més bonic i més atractiu. I una última cosa. Fem l'exercici de pensar si el Barça ara, a 6 de març, es canviaria pel Real Madrid. Tal qual, a pèl. És a dir, el Barça a 9 punts del Madrid, amb un peu fora de la Copa i havent caigut clarament a la Supercopa i només pendent de guanyar una Champions que de moment queda molt lluny a l'horitzó. Jo no em canviaria pel Madrid perquè el més normal és que els blancs no guanyin aquesta Champions i, en canvi, el Barça està a les portes de fer una temporada històrica, amb un doplet, que seria Lliga i Copa, i amb la Supercopa d'Espanya, una triple corona estatal que hauria de significar per fi un punt d'inflexió i un canvi de cicle necessari des de la marxa de Leo Messi. Parlarem de tot plegat i ho debatrem a la tertúlia amb els habituals del dilluns. Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i també David Bernabéu. I trucarem al nostre home a Madrid, Rodrigo Faed, per saber com respira el madridisme després d'aquesta última jornada de Lliga, en què el Barça va guanyar per la mínima, una vegada més, contra el València, patint i demostrant una gran solvència defensiva, amb certa polèmica, també, en el partit d'ahir contra el València, i el Madrid va tornar a quedar-se sense poder fer un gol i deixant-se a punts al Benito Villamarín. També ens visitarà el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia. Avui li toca a ell a la secció Això no té nom, amb les seves reflexions sobre l'estil de joc del Barça, també. I buscarem reaccions a la notícia que us explicàvem ahir conjuntament de RAC1 i de Mundo Deportivo sobre els plans que té l'Eurolliga de bàsquet masculina d'ampliar fins a Dubai, amb l'entrada d'un equip de Dubai i amb el fet que Dubai aculli algunes Finals Fours en els pròxims anys, com seria el 2025 i el 2029. S'ha de votar i s'ha d'aprovar en aquest pròxim mes de març. A més, escoltarem avui Pol Espargaró. Aquest any competirà MotoGP amb l'equip GasGas. El Quim Salvador ha pogut parlar amb el petit dels Espargaró durant uns minuts. I ho tancarem, com cada dilluns, amb el final feliç del David Llorenç, de Mundo Deportivo. Un dia que ens deixa una notícia sorprenent, si més no, és la lesió de Neymar, que ja la coneixíem, però ara s'haurà d'operar i es perdrà el que resta de temporada. Neymar no tornarà a jugar més aquesta temporada. Més tard en parlarem amb un especialista en turmells, perquè està patint moltíssim el jugador brasiler del seu turmell i, de fet, haurà de passar pel quiròfan. Recordo que aquesta setmana tenim Champions a RAC1 i a RAC+1. Demà, per exemple, farem a RAC+1 a través de l'aplicació d'internet el Benfica Bruges i el Chelsea Borussia Dortmund. I dimecres farem a RAC1, a la primera cadena, el partidàs entre el Bayern de Múnich i el Paris Saint-Germain, amb 0-1 de l'anada pels alemanys, sense Neymar, aquest PSG, jugant-se la vida a la Champions. I també dimecres a RAC1 seguirem el Tottenham-Milan, amb 1-0 de l'anada pel conjunt italià. Demà, doncs, a RAC+1, la Champions, i dimecres a RAC1 amb el partidàs a l'Allianz. Ara mateix, de fet, tenim futbol en directe, com cada dilluns, en joc a la primera divisió. S'està completant la jornada a Pamplona. De moment, al minut 78, Osasuna 0, Celta de Vigo 0, sense gols. I a segona divisió també s'està completant la jornada amb el Villarreal B1, Alavés 0. Tot això i moltes coses més fins a la una de la matinada al Tu Diràs. Ja sabeu que Bricomart ara es diu Obramat, perquè si es dediquen a la venda de materials d'obra, és normal que es diguin Obramat, oi? I aquest canvi no els fa diferents, sinó més clars, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Deu i 36 minuts, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. I abans d'obrir tertúlia amb totes aquestes qüestions sobre el futbol del Barça, els bons resultats que no segueixen la línia del bon joc, volem repassar com ha anat aquesta setmana de bojos. Com han canviat les coses d'una setmana a una altra, tant a Barcelona com a Madrid. Està sent una temporada realment de constants alts i baixos, de constants canvis d'estat d'ànim d'un partit a un altre, i el millor exemple han estat aquests 7 últims dies a la Lliga, que s'han viscut així a Barcelona i a Madrid.
25 de febrer, Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Final del partit, diu Gil Manzano, que s'ha acabat, el que ha estat una autèntica batalla, ho celebren els jugadors de l'Atlètic de Madrid, que han resistit amb un futbolista menys, el gol de Jiménez, l'empat del Palamosí Álvaro, 1-1.
Ahora la Copa es lo más importante.
26 de febrer, Estadi Jocs del Mediterrani, Almeria 1, Barça 0.
Doncs el partit d'avui, des de tots els punts de vista, és inacceptable. El Barça avui, l'únic que no podia fer a Almeria contra l'Almeria és perdre. I encara menys perdre. El Barça avui podia enviar un missatge directe al Real Madrid i dir-li: no tens cap opció de guanyar la Lliga. Ahir vas ensopegar a casa i jo ho aprofitaré de manera contundent i em posaré a 10 de tu. Doncs bé, el partit que fa el Barça avui als Jocs Mediterranis és inacceptable.
És una decepció gran, perquè no podíem fallar. Avui no era el dia per fallar, i més perdre. Al final no traiem ni un punt. Però la primera part pràcticament ha sigut la pitjor de la temporada.
1 de març, prèvia de les semifinals de Copa, Madrid-Barça.
Per mi el Madrid segueix sent favorit en aquests moments, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, no, voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu. A mí, la verdad, soy muy culé y me gusta. Me pone este tipo de partido, me gustaría jugar. Positivos, estamos positivos desde dentro.
¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
El cagómetro no sé què és, de veritat.
2 de març, Santiago Bernabéu, Madrid 0, Barça 1.
Compte que recupera la pilota el Barça, Ferran Torres, la posa perquè sí a l'interior de l'àrea, que sí a la rematada, Courtois, i un rebot, gol!
Final del partit, el Barça ha guanyat el Santiago Bernabéu, 0-1, val el gol de Militao en pròpia porteria, exercici de resistència del Barça.
No hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender. Forma parte del juego.
No hemos permitido al Barcelona de jugar como quiera, creo que es algo bueno. Hay que repetir esto en el partido de vuelta.
5 de març, 4:45 de la tarda, Camp Nou, Barça 1, València 0.
La passada de Busquets per Rafinha, la rematada, que gol! Final! El gol de Rafinha dona 3 punts molt valuosos, 3 punts d'or al Barça, per continuar liderant amb mà de ferro el campionat de Lliga.
Som sòlids, som solidaris, som generosos, però bé, crec que hem de fer un passet més en el joc, no?
9 de la nit, Benito Villamarín, Betis Madrid.
Final de partit, diu Sotogrado, que s'ha acabat el partit. Betis 0, Real Madrid 0. I ara jo crec que estarem d'acord que el Madrid no pot guanyar aquesta Lliga. No la pot guanyar, només la pot perdre el Barça.
¿Crees que es posible todavía pelear por ganar la Liga?
Sí, possible, no... No es imposible. Entonces es posible. Muy, muy difícil, muy complicado, pero tenemos que... No tenemos dudas que lucharemos hasta el final. Y después vamos a ver.
¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
Tú dirás... Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Déu-n'hi-do, eh? Com hem resumit aquesta última setmana, tant a la Lliga com a la Copa, que han viscut el Barça i el Real Madrid. Això va per barris, l'alegria, i d'un partit a un altre canvia l'estat d'ànim, les sensacions que et deixen tant el Barça com el Madrid i les opcions que tenen els dos equips de passar en una competició o de passar en l'altra. Hola, Saperes.
Què tal, Pariser? Bona nit.
Bona nit. Gran reportatge, eh?
Gràcies.
Gran resum. Moltes que heu gràcies. Fet amb el Joan Ferrús, també, en el sí, muntatge senyor. Musical. Bé, és un exercici interessant, no?, de veure com canvia tot d'una setmana
com
a l'altra.
Com canvia tot i que poc ha durat el cagòmetre, també.
Això també és veritat.
Ha durat poc. Veurem si es torna a activar o no, veurem.
No,
o si
no.
Tornen a preguntar a Madrid pel cagòmetre, no sé.
Oh, no, ja, l'Ancelotti ja no sap el que és, ja no li preguntaran, no?, si no sap el que és.
Bé.
Ara anirem a Madrid i preguntarem això del cagòmetre a la Champions, no?
Sí.
A veure si el 7-0 del Liverpool ahir contra el Manchester United ha suposat alguna mena de por, no? O de dubte de cara a aquesta classificació pels quarts de final, que el Madrid ja veia coll avall després d'haver guanyat 2-5 a Anfield. Però és que el Liverpool va demostrar ahir que té, com diuen ells, pegada, eh? En atac, fent 7 gols contra tot un Manchester United que venia de fa uns dies d'eliminar el Barça. També tenim per aquí la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Bona nit. Us heu estat mirant unes estadístiques interessants que ara repassarem a la tertúlia amb l'Antoni Bassas, amb el Santi Nolla i amb el David Bernabéu sobre el Barça d'aquesta temporada. Avui parlarem dels minutatges que tenen alguns jugadors. Xavi ahir va dir que estaven realment cansats, fatigats, els futbolistes en aquest tram de temporada. Ja és cert que des que va tornar a la competició després del Mundial, el Barça ha encadenat pràcticament totes les setmanes amb dos partits, eh? Fins avui, que per fi tindrà dies de descans l'equip de Xavi Hernández per afrontar aquestes dues últimes jornades abans de l'aturada per seleccions que hi haurà a finals del mes de març. I amb el Roger també hem estat repassant una mica el calendari de Lliga que queda. Aquestes 14 jornades. El Barça té 9 punts de coixí. Doncs a veure quin calendari tenen els blaugranes i els madridistes en aquests 14 últims partits i on pot ser que el Barça pugui acabar de rematar aquesta Lliga o quines opcions té el Madrid, depenent del calendari que li quedi, de poder retallar algun punt i d'enganxar-se o no a aquesta Lliga. Ja tenim per aquí l'Antoni Bassas. Hola, Antoni, eh? Bona nit.
Què tal? Bona nit,
Aleix. Bona nit. De seguida el Santi Nolla i el David Bernabéu. Déu-n'hi-do la setmana, eh? Perquè de dilluns passat avui, no?, canvien molt les sensacions. Hi estàs d'acord?
Sí, sí, sí. A més, clar, vull dir, guanyar a Madrid té aquest plus... I, bueno, i no les setmanes. O sigui, una cosa eren les sensacions ahir quan va acabar el partit del Barça i l'altra quan va acabar el partit del Madrid, no? Vull dir que...
Vas quedar content, tu, de dijous o no, de la victòria? Tu ets dels que la vas celebrar?
Sí, home, esclar, naturalment. Tot, qualsevol victòria del Barça se celebra. I més si és el camp del Madrid. Després podem entrar en la lletra petita de la situació de l'equip, del joc que ofereix, de la proposta... Però, si vols, després en parlarem, perquè venia pensant en això, no? En entendre bé on som i, aleshores, en donar importància al que realment entén aquest moment, i ja està.
Sí, perquè a la teva època, fent les transmissions amb en Puyal, al Bernabéu era habitual que...
Perdre.
Perdre, eh?
Perdre.
Sí, eh?
Però, home, no, aviam, no vull ser injust. Jo recordo, per exemple, la victòria 0-3 de l'any que es va guanyar la Lliga. Recordo la victòria 0-1 que li permet al Barça anar a l'últim partit de la temporada 93-94 i guanyar a l'estadi la Lliga contra el Sevilla, mentre el Depor perdia amb el penal del València.
Sí, el de Jukic.
El
sí.
de Jukic. Eh? I, però, la penúltima jornada és un Madrid-Barça.
Gol d'amor, no?
I a la segona part 0-0-0-0-0-0, gol d'amor. Sí, és a dir, sí, sí. Home, el Barça, el Bernabéu de tant en tant els hi ha tocat la cara. Però aquest reguitzell de victòries, això de considerar que anar al Bernabéu sempre és un bon negoci... Jo ho vaig dir l'altre dia a la tele abans del partit. Dic, bueno, dic, el Madrid acostuma a ser un bon client. Vull dir que, així com el dia del Manchester United, Old Trafford, francament, vaig dir també abans del partit, guanyar els anglesos a casa seva em sembla una empresa molt difícil... No, el Bernabéu, jo m'hi veia en cor, sí.
Ja,
sí,
però hi havia èpoques que anaves allà, sabies que anaves a l'escorxador, pràcticament.
Bueno, sabies que era molt difícil, sí, perquè el Madrid governava bastant la Lliga Espanyola, sí. I el Barça era un equip dèbil psicològicament, dèbil. I aquí, a part del que després comentarem, del fenomen paranormal que s'està produint.
Sí? No em vols fer un tastet, eh?
No.
Val, després. Hola, Santinolla. Què tal? Bona nit. Molt bé. Tu vas celebrar la victòria al Bernabéu, no? Home.
Però quines preguntes tant, fa, no?
Sí, no, t'ho dic perquè hi ha hagut molts debats de si, home, que el Barça no va guanyar amb el seu estil, no? Guanyar el Bernabéu sempre és una festa, no?
Escolta, el Bernabéu jo sí, però el Bernabéu molt més. Però com que no celebra? Hi ha algú que no
celebra? No, que hi ha hagut molts debats, sobre això. Sobre
no, però no, hi ha debats sobre això.
No, eh?
No.
Val. Em temo que no és el millor interlocutor.
El primer el tindrem aquí.
Amb mi cap.
No, eh?
No.
Content.
Si no va debatre...
El que parlàveu del sí. gol d'amor, 7 de maig 1994.
Ja. Aquella és...
El meu primer fill.
Ah, sí?
Sí. Va néixer amb el gol d'amor.
Molt bé.
Sí, sí.
Bon regal, aquell dia.
Home. Per això me'n recordo perfectament del dia.
I va néixer abans o després del partit?
Va néixer... Abans.
Abans, eh?
A més, tinc un record d'aquell dia. Us en recordeu d'un programa que feia el Paco Lobantón, que es deia Quién sabe dónde?
Quién sabe dónde? Li feia la broma Quién sabe dónde?
Pues aquella setmana, a Brasil, havien segrestat el pare de Romario.
Sí, tio.
I la gent al Bernabéu cridava Romario cabrón, llama Lobatón.
Per favor,
sí, quina sí, mala llet. Sí, aquestes coses que et queden gravades perquè les expliques per la ràdio i tal, no? I 0-0 i no sé què, pum. 0-1, cap a casa, ni Romario ni històries. Vinga. I aleshores, clar, tot va quedar pendent d'aquesta última jornada, però el Depor no fallarà, tota Espanya con el Depor, perquè era allò de dir, sobretot que no la guanyi el Barça, però disfressat de estamos con el equipo pequeño. Lendoiro, esto sería fantástico, y Arsenio, se lo merece todo, y no sé qué, no? I per tant, era tota Espanya desitjant que el Deportivo guanyés la Lliga, és a dir, que no la guanyés el Barça.
Hi havia molta tensió aquell partit. Jo recordo que en aquell partit, a veure, l'afició del Madrid, que veia que guanyava fàcil i, sí, tal, i que...
Insultava molt, sí. va ser molt crispat.
Molt crispat.
Sí, jo em vaig sentir... Va ser dels dies més desagradables al Bernabéu, perquè se'n van anar molt mal cos, clar. Ells sabien que no podien guanyar la Lliga, però sabien que si guanyaven el Barça li fotien la Lliga en l'aire. I guanya el Barça, esclar.
Jo recordo entrevistar Lendoiro, Augusto César Lendoiro, aquesta temporada aquí. Van fer un reportatge sobre aquelles lligues dels anys 90 i aquells presidents dels 80-90, principis dels 2000, i ens va reconèixer que el porter de València estava untadíssim, va dir, diu, però no tengo ninguna duda que le pagaron para que hiciera su mejor actuación. No sé, va venir a dir alguna cosa així, que aquella lliga, doncs, que era molt habitual en aquella època, i que el València estava extramotivat per intentar que el Depor no guanyés. Deixant entreveure que va ser el Barça que va extramotivar el València i el porter del València perquè no guanyés aquella lliga.
Pagar un porter?
Bé, o el València sí. en general. O el València
sí,
en general,
però diguéssim, sí. Bueno, jo, a veure, no dic que sí, bé, que no, però...
Molt recordada aquella celebració de...
Sí, però pagar el porter és, no sé...
Bé, per tot l'equip, no? Per
sí, devia ser per tot l'equip, no?
Sé, però diguéssim, perquè... el porter només... O sigui, intuir que hi havia un penal i que estaria motivat per aturar un penal, també sí, però, això és massa figuració.
Però dic una cosa, en aquest tipus de circumstàncies es produeix un fenomen que a vegades no es té en compte. Tot Espanya volia que guanyés el Depor, però això... A la gent del València i al València els hi tocava la pera, perquè era tant com dir que som aquí uns convidats de pedra, que anem a Riazora que ens guanyin i ja està. No tenim cap veu ni vot en aquesta història. Bueno, ja ho veurem. I es va veure.
Sí, sí. Hola, Bernabéu.
Què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Estàveu parlant del 0-1 gol de Guillermo Amora passant
sí.
Stoichkov, no?
Sí, que també sí. El recordes o no?
I tant.
Sí.
Va. És el partit posterior a la setmana on se sap que Romario li han segrestat el pare.
Sí, ara ho deia.
No,
sí.
Sí, me'n recordo perfectament. Sí.
No, parlaven sí. De les victòries al Bernabéu, que...
Uf!
No. Que ha costat guanyar, no? I que a vegades, si es guanya defensant, sembla que sigui menys victòria. I no, és victòria, eh?
El que passa és que l'època, o sigui, la dècada aquesta en què es van guanyar, crec que són 10 victòries d'11 possibles, el Bernabéu, el millor Barça de la història, no? Coincidint amb aquestes èpoques del millor Barça de la història, jo crec que això és irrepetible. O sigui, jo a vegades ho comento amb els companys, jo recordo que l'època aquella que anàvem, bueno, amb el Sapevin, coincidint amb els desplaçaments, sí. Que anàvem amb l'equip encara, i que per tant anàvem tots els periodistes junts perquè després agafàvem un autocar fins a l'hotel, etc. I va arribar un moment que anàvem al Bernabéu
tranquils,
com
eh?
Si anéssim al Mirandilla, si anéssim al nou Mirandilla, o sigui, convençuts que guanyàvem, és que era increïble. Clar, és que mira, és que te'ls puc dir de memòria. Bueno, ja no parlo del 0-3 de Ronaldinho famós, no?, del dia que l'aplaudeixen i tal, però vull dir, partint del 2008-2009 el 2-6 0-2 1-2 a la Copa amb
a Vidal.
Amb gol de Vidal.
A Vidal, sí.
El 0-2 de la Champions.
El 0-2 de la Champions. Sí. 1-3 abans d'anar al Japó.
Sí, gol de Cesc,
mundial, el gol de Cesc amb el cap.
Sí. Hi ha un 0-4 d'Iniesta.
Després hi ha un 0-4 amb un gol de l'escaire d'Iniesta que li deixa sí. Ja aquesta de l'època de Luis Enrique. Que hi ha un 0-3 amb Valverde. Ara fa 0-4 amb Xavi fa poc.
Sí.
És que és una cosa tremenda.
El Tata hi va guanyar 3-4.
El Tata hi va guanyar 3-4 amb un hat-trick de Messi en dos gols de penal. Clar, és que...
Tu te'n recordaràs d'un robatori a un gol de Rivaldo.
Los Santos Omar,
l'àrbitre. Que va ser tremendo.
I a la frase de Guardiola, Santi, que està jugant amb els sentiments d'un poble.
Sí. És el dia que Gaspar surt a la llotja i... però que me robe la cartera no, eh? Me robe la cartera dels dònuts no, eh?
Nosaltres vam titular Robo, amb un caràcter tipogràfic potent.
Consistent.
I vam Robo. Em van trucar emissores de Madrid com mai havia rebut tantes trucades. Estava al Butano encara, per la nit, que també em va tenir per la nit. No. Però com Robo? Però com podeu titular Robo? ¿Habéis demostrado que alguien ha pagado al árbitro? No hemos demostrado que haya pagado al árbitro. Es que hay que filtrar ese título en el lenguaje deportivo y en el lenguaje futbolístico. No puede ser. Si no se ha demostrado, no se puede titular eso y tal. Mal. Després va venir... Bueno, el Marca, l'As, bueno, tothom en contra d'aquella portada que posava Robo. I després va venir el Mundial de Corea.
Sí, del Camp Dur, amb l'Espanya-Corea de quarts.
I aquell dia la portada del Marca i de l'As...
Era Robo.
Era Robo una mica més gran.
Sí. Per marcar sí. Paquet,
però
no?
Aquell dia sí. Ningú va trucar cap director per la nit, ni va haver notes de col·legi de periodistes. O sigui, cap.
Ara que dius això, ahir Superdeporte, Robo. En gran.
És molt de Superdeporte, això.
Sí, és cert que l'acció de que si és, no, si som...
Sí, el que passa és que quan fas 30 minuts...
En recordo també lògics, una de Superdeporte
i podria ser penal.
Amb un xurís gegant, xorizada, sí. Alguna derrota al Santiago Bernabéu i era un xurís amb un ganivet en tota la... Tota la
però amb això del València, dues coses. Primer, quan estàs 30 minuts jugant contra 10 i no xutes ni a porteria, aleshores, aviam... Es pot discutir igualment si és penal o no és penal, però clar, l'autoritat moral cau. I segon, ahir jo vaig sentir àrbitres que estan a mitjans de comunicació, Pérez Borrull, per exemple,
I Torralde González. Acer, sí, vaig sentir que deia que no hauria xiulat.
Pérez Borrull per ell no era penal, sí. I Torralde González deia que era una jugada gris, i per tant el VAR era difícil que hi entrés, perquè ens oblidem que el VAR, aquesta era la premissa inicial, ha d'entrar en jugades clares i manifestes. Jo, hi ha moments de... Hi ha preses que em sembla que el contacte és prou evident com per xiular penal i en d'altres no ho tinc tan clar. Però no ha posat d'acord a molta gent.
Bueno, doncs prepareu-vos, que això és el que ens espera d'aquí a final de temporada.
No, però ja està passant.
Això és el que ens espera d'aquí a final de temporada, entre altres coses, perquè si el Madrid queda ja despenjat, que ja ho està bastant, es tracta de desacreditar el Barça tant com sigui possible. I, per tant, aquest títol de Lliga, si el guanya el Barça, que ho té bastant a la mà, s'embrutarà, l'embrutaran, vaja.
El Cas Negre ha anat molt bé perquè ells puguin aprofundir en el relat, perquè ja porten uns quants anys traient importància a la Lliga quan no la guanyen, perquè ells se centren en la Champions, però vull recordar que si al final no guanyes la Lliga, t'elimina el Barça a la Copa i la Champions no la pots guanyar, acabes la temporada pràcticament en blanc pel que fa als títols importants. I ara ja estan deixant caure, en general, de que si no guanya res o cap dels tres títols, Ancelotti anirà al carrer.
Ara anirem cap a Madrid. Jo deia a l'inici que jo no em canviaria pel Madrid ara mateix, a 6 de març. Jo no em canviaria. Si jo fos al Barça, no em voldria canviar pel Madrid.
Normalment, quan no estàs bé, la Champions no la guanyes. Aleshores, clar, no. Com que tens a tiro dos títols, doncs...
Però al Madrid això no li aplica, eh?
No?
Al Madrid...
No, jugar bé, no.
Jugar bé? Està malament a la Lliga? No li aplica, vull dir això.
No gens. A veure, Madrid. Rodrigo Fáez, hola, què tal? Bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit a tothom.
Bona nit. Aquí estem ja fent tertúlia i celebrant la victòria al Bernabéu de dijous passat, també. Déu-n'hi-do, eh? Com canvien els estats d'ànim, no, Rodrigo, en els últims dies?
Sí, total. Bueno, por cierto, enhorabuena por la tertulia, porque estaba disfrutando con este toque vintage que le estabais dando, un poco volver a mi infancia un poco y recordar todos estos capítulos.
¿Querrías añadir alguna,
sí,
algo?
O...
Venga, son mi alegría.
No, solo constatar que González, que era el portero del Valencia, vamos, viendo cómo celebra aquel penalti a Jukic, vamos, untado no lo sé, pero untadísimo seguro.
Sí, o él o el equipo, va a decir Lendoiro. Yo creo que va a decir el equipo, ¿eh? El Valencia estaba extramotivado.
Home, jo recordo que es va parlar molt durant aquella setmana d'una possible prima tercers.
Bé.
Per guanyar. Ja. Serà poc ètic o poc moral, però home, sempre que sigui per guanyar no és el mateix que...
A veure, quin és l'estat d'ànima a Madrid ara mateix, Rodrigo, després de la jornada i del que ha passat aquesta setmana?
Pues a ver cómo os lo explico. Es un estado de ánimo complicado. Complicado porque desde dentro del vestuario te dicen que todavía es posible, que el clásico de la Liga es el que va a dictaminar si finalmente el Real Madrid tiene unas opciones de meterse en esa lucha, pero saben que es muy complicado, ya no solo por el tema de la diferencia de puntos, que obviamente es muy, muy, muy amplia y sería algo que bueno, sería un milagro para el Real Madrid y un cataclismo para el Barça, pero sobre todo por el tema de que el Real Madrid le está costando muchísimo. O sea, cuando defiende mal, ataca bien, cuando ataca mal, defiende mal. Es que no sé, es el típico equipo que no sabes exactamente por dónde te va a salir y dónde te va a fallar, porque es completamente opuesto a lo que era el año pasado. Es decir, el año pasado era un bloque que atacaba bien y defendía bien, y este año no defiende bien, y cuando lo hace no ataca bien, no marca, hay mucha irregularidad en cuanto a grandes nombres que deberían de estar un poco mejor, como Benzema, Modric, Toni Kroos, etcétera, y yo creo que ellos, a pesar de que te venden ese discurso, no acaban de creérselo 100%.
¿Ancelotti está discutido? ¿Comienza hasta discutir?
Empieza a haber una guerra de guerrillas. Es decir, una guerra fría también, en el sentido de que desde arriba unos filtran. De hecho, nosotros en ESPN dimos el viernes pasado que había bastante mosqueo en la directiva del Real Madrid porque no se entendía el planteamiento que se hizo contra el FC Barcelona en ese clásico de Copa del Rey, que tampoco se entendía por qué Kroos, Modric volvían a ser titulares indiscutibles pase lo que pase y sin tener en cuenta que no están atravesando por su mejor momento. Y esas críticas desde el club se han acrecentado después del pinchazo de ayer en el Villamarín, que era un partido muy complicado, pero que se volvió a pinchar, y incluso las voces desde dentro del club son que no entienden ciertas rotaciones de Ancelotti y que vamos a ver qué pasa en el siguiente mes. Lo que pasa que desde el entorno de Ancelotti también se empieza a filtrar que él pidió un delantero que no se le dio, que el año pasado tuvo que ganar una Champions con Marcelo Isco, uno en Brasil rebotado después de su paso por Grecia y el otro sin equipo, y que tiene que tirar pues con los Vallejo, Asensio y compañía, que no están al nivel de lo que se exige desde el Real Madrid, ¿no?
Claro, a mí me sorprende mucho. Per exemple, Asensio ha desaparegut i li estava donant cert rendiment, no? O desencallava alguns partits, i ahir, per exemple, no juga.
Es que, a ver, lo de Asensio es un caso extraño. Yo entiendo que Ancelotti no va a tirar nunca piedras contra su propio tejado y que si no juega es porque no lo ve. Y aparte, quiero decir, no puede entrar dentro de las rotaciones porque no ha sido titular indiscutible en todo el año, más allá de haber tenido sus alineaciones iniciales, pero poco más. O sea, quiero decir, si no lo pone es que no lo ve. Y encima, sabiendo que el jugador acaba contrato a final de temporada, que hay una oferta encima de la mesa que el jugador de momento no ha aceptado porque desde el entorno del Mallorquín pues se quiere más dinero, pues es una situación muy complicada, ¿no?
Ya. Y Hazard, eso sí que es un fenómeno, ¿no? Paranormal. ¿Qué fa Hazard al Madrid, Rodri?
Nada. O sea, entrena.
Hi ha una dada en Hazard que es brutal. ¿Es su cuarto año o su quinto año? Su cuarto, ¿no? Creo. Su cuarta temporada. Sí.
No ha jugat cap clàssic.
I en porta 10.
És brutal. O sigui, un jugador de primer nivell que vingui al Madrid, de 4 temporades,
milions,
David, de 10 cap clàssic.
És cert que els 4 primers estava lesionat, no podia, però bé, en tot cas en té 6 per darrere, que pel que s'esperava d'ell, i crec que és el fitxatge més car de la història del Madrid, no hagi tingut participació.
No sé si trobaríem un cas similar, que
molt bèstia.
Amb un club així, 10 clàssics i no en juguis cap.
Yo
creo que no hay un caso o no hay un precedente en el Real Madrid, por lo menos, porque por ejemplo Gareth Bale es un hombre que al final acabó muy mal su carrera en el Real Madrid, pero en su día rindió muy bien, ganó títulos, fue importante en finales, pero es que lo de Hazard es un expediente X que no se entiende ni desde el club, o sea, porque tú preguntas, y da igual que preguntes al vestuario, al cuerpo técnico, dirección deportiva, presidencia, etcétera, que todos te dicen lo mismo, no sabemos qué pasa con Hazard. Tuvo errores, obviamente, porque cuando llegó los dos primeros años llegó pasado de peso, fuera de forma, le costó coger el ritmo un poco de lo que es la inercia del equipo, pero es que en ningún momento se le vio atisbo siquiera de lo que era en el Chelsea. Desde el Real Madrid te cuentan desde arriba que fue clave el pisotón, esa lesión que tuvo contra el Paris Saint-Germain en su primer año, que era justo cuando empezaba a carburar un poco, pero es que a partir de ahí concadenó un montón de lesiones, se operó mal, volvió a operarse, tratamiento conservador, bueno, guerras internas entre médicos y el jugador, y que al final desemboca en que es un jugador que ha costado más de 100 millones de euros, que otra cosa que no se acaba de aclarar es el precio, unos te dicen 160, otros 110, pero que es que ha sido un absoluto fracaso, ¿no?
¿Hi ha por o dubtes de cara al Liverpool o no? Perquè queden ara mateix 9 dies per aquesta visita al Liverpool.
No, a ver, contra el Liverpool en principio no. Primero porque es la Champions y ahí el Real Madrid es como si se creciera, y segundo porque es mucha diferencia. Saben que además el Liverpool, por muy enchufados que estén fuera de casa, pierden bastante, y me refiero a esta temporada, más allá del bagaje histórico que pueda tener el equipo inglés, pero es muy complicado que el Real Madrid pueda sufrir un descalabro, más que nada porque si esa catástrofe puede ocurrir en el Bernabéu, es que los jugadores no salen del vestuario.
Sí, Ancelotti, o sea, no termina la temporada.
Los echa a todos.
¿Qué pasa eso, Ancelotti? No termina la Liga.
Perquè, Santi, no, vull dir, Liverpool no. Després del 7-0 no ens podem il·lusionar.
Com un 7-0 és un 7-0.
Ja. Però és molt difícil 0-3 al Bernabéu, no?
Però jo crec que vindran motivats. Esperem. Bueno, el tema aquest del Madrid, el que veig és que el que és difícil és el relleu de jugadors com Modric, Kroos o Benzema. O sigui, aquests tres jugadors és molt difícil el relleu. Aquí vivim altres relleus. Uh-huh. I tots els relleus són molt complicats. El que passa és que són més fàcils segurament en un club que no ha guanyat la temporada passada o m'entens, que amb un que va fer el doblet la temporada passada, no? Aleshores, diguéssim, pel Madrid segurament és més difícil aquest relleu, no? Que el relleu que segurament planteja el Barça per l'històric. Per això, diguéssim, el Madrid, que volia fitxar Mbappé, acaba no fitxant a ningú. No, això tampoc s'entén molt.
Ho ha fiat massa, tot a l'estadi, no? Una mica, sembla.
Bueno, perquè van guanyar. Clar. I aleshores, clar, el guanyar amb un relleu no... Perquè, a veure, ja el Madrid fitxa a Camavinga i a Tchouaméni, o sigui, dos jugadors molt joves pel mig del camp. O sigui, d'alguna forma fa una aposta per aquest relleu. Però fa una aposta per aquest relleu amb el relleu allà, no? En la qual cosa això costa més.
I tant.
I amb un entrenador jo tinc la sensació que és Ancelotti que està entregat a aquest tipus de futbolistes, que els hi deu molt, que considera que els hi deu molt, que li han donat molt, que li han rendit molt i que li costa, s'ha vist, no? És a dir, fa 4 o 5 jornades semblava que Ceballos agafava
bastant protagonisme i, en canvi, en aquests últims partits, a l'hora de la veritat, Ceballos ha aparegut molt poc, perquè han jugat Modric i Kroos. Clar, jo crec que, encara que, lamentablement, més tard que en el cas del Barça, i rendint bastant bé, s'ha de reconèixer, no? Però jo crec que el Madrid s'enfronta a un ocàs que serà complicat, perquè al final substituir jugadors com Modric i Kroos són jugadors exclusius. És a dir, aquella capacitat que han tingut en molts partits a la Champions de saber estar, de dir ara la tinc jo, de saber governar el partit en un moment determinat, jo crec que és molt difícil. I Benzema, trobar un jugador com Benzema, un davanter centre amb ànima de 10 i que hagi rendit tant,
molt complicat.
Molt difícil.
M'il·lusió, això del futbol és la rapera. A mi em té descol·locat el fet que el Madrid genera i fa dos partits que no fa un gol, i el Barça, en canvi, amb un mínim, no?, i defensant-se bé, ha tirat endavant dos partits, no? Vull dir, és el món al revés, el que hem viscut aquests dies, no?
Va, però el Barça no va generar, pràcticament, però vaja, sí, és veritat. Ahir va tenir ahir a la segona part.
Sí, home, si fa el penal, canvia tota la història.
No, un gol... i a pilota parada en tres partits.
El Madrid, sí, és sorprenent. A mi, Rodri, em crida molt l'atenció. Vaig veure ahir Ancelotti sorprès també i preocupat, no?, del fet que com a mínim ells generen o com arriben. És cert que no van jutar contra el Barça, però generen i tenen aquesta sensació de perill, però és que no fan un gol ara mateix.
Es que hay dos factores. Uno que lo acabas de decir tú, Aleix, que es el de defender. O sea, acabas de decir que el Barça defiende bien, el Madrid no defiende bien este año. Y es una de las cosas que se ha notado muchísimo, porque primero, los laterales ahora mismo no están, porque no están. Uno está lesionado y cuando estaba tenía unas desconexiones muy raras, como es Mendy. El otro es Carvajal, que está muy, muy lejos de un punto constante de cierto nivel que tenía no hace muchos años, pero que es que ahora mismo está muy lejos de ese nivel. Entre esos tienes a Rüdiger, cuyo tiempo de adaptación le está costando muchísimo, que alterna buenos partidos con otros no tan buenos, y el problema es ese del Real Madrid, que no está defendiendo bien. Y luego si a eso le unes la otra causa que para mí está lastrando muchísimo al equipo este año, es la poca circulación y la poca creatividad que sí que tenías el año pasado, pero que este año en línea de tres cuartos te está acabando con las pocas opciones de crear opciones para que los de arriba puedan marcar.
Hi ha preocupació o no a l'entorn madridista? Aquí tenim molts debats a Barcelona. Allà hi ha preocupació ara mateix per la situació en què es troba el Madrid a la temporada a dia 6 de març, que és pràcticament tornar a fiar-ho tot a la Champions?
No es que haya preocupación inmediata. Hay preocupación por lo que pueda pasar a partir del mercado de verano. Es decir, porque hay muchas renovaciones encima de la mesa, y sin ir más lejos, la de Benzema, la de Toni Kroos y la de Luka Modric, y hay debate. Hay debate interno y hay debate externo en el madridismo, de decir, oye, apostamos un poco por continuidad de las leyendas que vayan dando poco a poco el relevo a los Tchouaméni, Camavinga, etcétera, o directamente un abrazo, un apretón de manos y gracias por los servicios prestados. Lo que pasa que te da la sensación desde fuera que todos los huevos están en la cesta de Bellingham y que dependiendo de lo que pase con Bellingham, pues puedes hacer una cosa u otra, que es la sensación que te da porque fue lo que pasó el año pasado con Mbappé. Recordemos que aquí os lo contaba hace un año, Haaland se iba al City porque se cansó de esperar al Real Madrid, ya que la prioridad era Kylian Mbappé, y al final ni Haaland ni Mbappé, y lo poco que había en el mercado no convencía, y al final de aquellos polvos estos lodos, ¿no?
I acabo amb la reflexió que fèiem a l'inici del programa. Tu creus que el Madrid es canviaria pel Barça ara mateix? A pèl, eh? És a dir, el Madrid líder amb 9 punts de marge sobre el Barça, havent guanyat una Supercopa, amb un peu a la final de Copa, però eliminat de la Champions. I el Barça, en canvi, viu a la Champions. Tu creus que es canviarien a pèl?
Yo creo que no, fíjate, yo creo que no. Sabiendo cómo es el madridismo, yo creo que la Champions les pone mucho a los jugadores, al propio presidente, y mientras haya opciones matemáticas, yo creo que, aunque lo digan con la boca pequeña, pero yo creo que algo confían.
Molt bé. Anem parlant, Rodri. Gràcies, Guaje.
Un abrazo a todos.
Vinga, adéu-siau, una abraçada.
Bueno, a part que el Madrid, ara no vull cridar el mal temps, però ha de venir dues vegades a Barcelona i té les seves opcions, també. Mm-hmm. Una a la Lliga i l'altra a la Copa.
Sí, el clàssic de Lliga, clàssic de Lliga marcarà.
Et pot fer mal, potser no d'entrada així matemàticament a la Lliga, però sempre és un cop psicològic. Vull dir, no, suposo que queda bastant clar que no estem fent l'enterrament del Madrid, no? No estem fent el funeral del Madrid.
No. Volíem saber només quin era l'estat d'ànim.
D'acord.
Jo, pel que respecta al Barça, seria prudent. Estic d'acord amb el Damià, quan l'he escoltat ara i dient aquesta lliga només la pot perdre el Barça.
El Dami ho deia ahir al final del partit.
Jo ho penso des de fa dies, això, no? Però encara més des d'ahir, no? És veritat, però jo crec que s'ha de ser prudent, perquè són 9 punts d'avantatge, que són molts, però crec que el Barça també està en un moment delicat,
sí, home,
futbolísticament
sí.
parlant, home, sobretot sí. en pilota, en els últims partits li ha costat molt. Manté baixes importants de cara a Sant Mamés, jo crec que la de Pedri està sent un martiri pel mig del camp. Perd Araujo, que és un bastió importantíssim darrere, i aleshores, clar, jo crec que no és molt difícil pensar que el Barça pugui patir Sant Mamés. Si no te'n sortissis i perds punts allà,
si
el Madrid juga i guanya contra l'Espanyol, escolta'm, es pot donar la circumstància, no hem de pensar que pugui ser descabellat, espero que no passi, però no és descabellat pensar que el Barça afronti el Clàssic a 6 punts de diferència al Madrid.
Que llavors, si l'altre dia guanya...
Si el Madrid pot guanyar, igual que el Barça, qualsevol camp... Doncs escolta'm, aquesta situació es pot donar, per tant, jo seria prudent. Crec que en aquestes dues jornades, sincerament, es ventila tot. O sigui, es pot ventilar tot pel Barça. O sigui, si el Barça resisteix a Sant Mamés, frontes al Clàssic a 9 punts de diferència. Ja és una muntanya pel Madrid, que a més està jugant Champions, etc, i que no està bé. Que no està bé. La incertesa ve per aquí, perquè ni el Barça està en el seu millor moment, ni el Madrid està responent, no?
Sí. Ha perdut 4 punts als dos últims partits. Jo crec que si arribes al Clàssic a 9 punts, la Lliga és del Barça segur.
Seran 12 jornades, ara la repassarem.
Jo crec que és segur. Si arribes a 9 punts al Clàssic, jo crec que no. Si, encara que perdis, remunta després 6 punts, i cada partit que passa, jo crec que aleshores, si arribes a 9 punts al Clàssic, jo crec que la Lliga és el Barça.
És que fins i tot et val l'empat aquell dia.
Sí, molts, sí, depenent de com vagi aquesta jornada.
Sí, la pressió seria màxima pel Madrid, només li valdria la victòria, i això, clar, és terrible.
Mira, anem a analitzar el que li passa al Barça amb el joc últimament, no? I hi ha una frase de Xavi ahir que ens va cridar molt l'atenció i que ens ha donat una idea avui per tractar aquí a la tertúlia.
Estem en un moment general que arribem justos als partits, arribem justos lesions, també ja comença a haver-hi un pèl de fatiga, però aquests partits s'han de sentenciar abans. Jo crec que si fem el 2-0 l'equip ja es deixaria anar, jugaria millor, després jugues ja més tensionat i tot es complica, no? Una pena, perquè avui si haguéssim sigut efectius és un partit per guanyar còmodament i al final ens compliquem nosaltres, després reaccionem, som sòlids, som solidaris, som generosos, però bé, crec que hem de fer un passet més en el joc, no?
Desgast físic, lesions... tram de temporada molt carregat de partits. Hem volgut mirar algunes dades amb la Laia a veure per què Xavi deia això ahir. Laia.
Sí, d'entrada dir que el Barça aquesta temporada ha jugat 38 partits i aquí se li han de sumar entre 3 i 7 partits més als mundialistes, a banda d'algun amistós que també han disputat els jugadors amb les seves respectives seleccions. Des del 31 de desembre, des que es va reprendre la competició postmundial, el Barça ha disputat 18 partits. Això és una mitjana de partit cada 3 dies i mig.
I quins són els jugadors que més ha utilitzat Xavi?
En números absoluts, Ter Stegen, Lewandowski, Gavi, Pedri i Frenkie de Jong, per aquest ordre. I si seguim la llista de jugadors amb més minuts, en surt pràcticament el que és l'onze de gala, amb Ter Stegen a la porteria, defensa, Koundé, Araujo, Christensen i Balde, mig del camp, Busquets, Frenkie de Jong i Pedri, i al davant Dembélé, Lewandowski i Gavi. És cert, però, que hi ha una excepció. Christensen és el 12è home més utilitzat. Entre els 11, en números absoluts, hi ha també Rafinha. El brasiler suma 1.963 minuts, però convindrem que s'ha vist beneficiat també per la lesió de Dembélé, i això ha fet que hagi escalat posicions en quant a minuts.
Les lesions, les sancions, condicionen evidentment a l'hora de fer les alineacions, i per això, més enllà de minuts absoluts, no, hem volgut mirar, jo crec que és interessant l'exercici que ha fet la Laia, que és el percentatge real de minuts de cada jugador. És a dir, mentre no han estat lesionats els jugadors, en quants minuts percentualment els ha utilitzat Xavi? Jo crec que això donarà una idea molt més clara de quin és l'onze més explotat per Xavi Hernández, perquè pot ser que Araujo, que ha estat molt de temps lesionat, no?, després ha jugat molts minuts, però ha estat molt de temps lesionat, no? I en canvi Ansu Fati ha participat en tots els partits, però ha tingut menys minuts també, no? I per tant el percentatge crec que és interessant. Percentatge de jugadors sans utilitzats per Xavi, Laia.
Mira, Lewandowski és qui encapçala la llista, recordem que ha estat 3 partits sancionat, 2 lesionat i un de descans per decisió tècnica. Encapçala aquesta llista amb el 92% dels minuts en jugats en què ha estat disponible per davant de Ter Stegen, que té un percentatge del 91%. Segueix de molt a prop Koundé. El francès ha jugat el 90% dels minuts en què ha estat disponible. Recordem que Koundé es va perdre els dos primers partits de Lliga per no estar inscrit i que ha estat lesionat en 6 enfrontaments. Després ja ve Pedri, una mica més lluny. Pedri és el quart en percentatge amb un 81%. En la forquilla entre el 70% i el 80% de minuts jugats. Recordem, sempre calculant en funció dels partits que han estat disponibles. Araujo ha jugat un 79% dels minuts. Un Araujo que és el jugador que més temps ha estat lesionat. Es va perdre fins a 12 partits per l'operació a l'adductor. Segueixen, també per ordre, Busquets, Gavi, Rafinha, Frenkie de Jong i Dembélé. Després, Christensen, 62%, Balde, 59%, i Marcos Alonso, 54%. Enmig hi ha uns jugadors que se situen entre el 40% i el 46% de minuts jugats i que veiem que clarament són jugadors suplents. De més a menys, Sergi Roberto, Jordi Alba, Ferran Torres i Kessié. I els que menys minuts han disputat, han sofat i un 39% dels minuts han estat disponible, Eric García el 38% i Pablo Torre un 9%.
Bé, són dades que reflecteixen clarament, no?, l'11 de Gala. Vull dir, hi ha un 11 que li dona una qualitat a l'equip, no?, i que sembla que ha trobat Xavi, i amb aquest 11 veiem un futbol i després hi ha un altre 11 que potser no ha arribat a donar la talla, no?, aquesta unitat B, diguem, aquests jugadors suplents, no? I potser d'aquí hi ha l'explicació que el Barça no és tan estèticament atractiu, no?, en els últims partits, perquè potser no ataca tan bé, no?, i ha de defensar millor. Una mica aquesta és la conclusió, sí, que jo trec, no?, de dir que potser el debat hauria de ser en... potser al Barça li falta qualitat de plantilla, no?, per jugar sempre millor del que, que li exigim.
Jo crec que més que qualitat de plantilla, jo crec que és una plantilla desequilibrada. O sigui, que entenc jo per desequilibrada? Que hi ha jugadors específics que no tenen un recanvi clar per desenvolupar el rol que desenvolupen quan són titulars. És a dir, poso un exemple. Si tu tens a Pedri, que és titular, i, per exemple, ara anem a fer ciència-ficció, no?, que Pablo Torre hagués jugat molts minuts al llarg de la temporada i que Xavi l'utilitzés més. Pablo Torre és un jugador que es mou entre línies, que es perfila bé, que té talent, que té qualitat, que, evidentment, no és Pedri. És evident que està lluny de ser Pedri en aquests moments, perquè estem parlant d'un jugador jove que no té continuïtat i que pràcticament ha debutat molt poc, amb un futbolista que està considerat un dels millors talents d'Europa i que està consagrat tot i la seva joventut, no? Però el rol que pot desenvolupar Pablo Torre és molt similar al que desenvolupa Pedri. Clar, quan no ha estat Pedri, no ha estat Gavi, tu has jugat bàsicament amb Kessié, Sergi i Roberto. Per tant, no pots jugar el mateix que jugaves. Jugues a una altra cosa. Són jugadors d'anada i tornada, són jugadors que arriben, si tu vols, però no són jugadors que entenguin la pausa, la paciència i el joc com l'entenen els altres. I és evident que amb això es produeix un desequilibri. Hi ha altres desequilibris. Tenir tres laterals esquerra i no termina cap dret. Val, d'acord. Però també aquest desequilibri per mi és important, perquè aleshores no li podem demanar un mig del camp, quan parlàvem de la fórmula dels quatre al mig, no li podem demanar el mateix un mig del camp amb Frenkie, Bussi, Pedri i Gavi, que amb Frenkie, Bussi, que si és Sergi Roberto. És que jugaràs una altra cosa.
Per tant, compres...
Per determinació del perfil dels jugadors.
Per tant, compres que no veiem un Barça tan exuberant...
No, ho compro de manera puntual. A mi em preocuparia que això s'extengués en el temps. És a dir, que ara visquéssim les 6-7 pròximes jornades tenint les dificultats que hem tingut en pilota i havent d'acabar pràcticament doncs, una segona part o 30 minuts llargs de cada partit, defensant, sent solidaris, que em sembla bé, que és una part del joc, però que jo crec que el Barça de Xavi, per la pròpia definició o autodefinició del mateix entrenador, ha d'aspirar a una altra cosa. I acabo. És evident que tu ahir comences sense quatre titulars...
I canvies el cinquè.
Perds a Frenkie de Jong a la mitja part i perds a Araujo per expulsió faltant mitja hora. És a dir, afrontes 30 minuts contra el València, que s'està jugant la vida, guanyant 1-0 amb inferioritat numèrica sense 6 titulars. Això, clar que afecta, però afecta de manera puntual. Igual que les baixes afecten de manera puntual, o fins que duren. Jo crec que ara el Barça començarà a recuperar efectius i vull... espero que es demostri que efectivament doncs, ha estat un impàs en què tu no has pogut executar el futbol que venies executant, que jo crec que el Barça havia aconseguit una estabilitat important.
No? Jo assenyalaria un altre desequilibri que em sembla que ens està fent mal, que és el desequilibri entre les expectatives que hi havia en alguns jugadors i el seu rendiment. Em refereixo sobretot al davant. El cas de Fernando Torres, perdó, de Ferran Torres i d'Ansu Fati... la veritat és que fa mal de veure, o sigui...
Pateixes, és veritat,
fan patir. Torres va tenir l'altre dia, bueno, aquell bon partit i això, però ahir Ja. Ja dic que el del penal és el de menys, eh?
Ja t'està faltant gol, habitualment.
Ja és el de menys, el penal, però va fer dues centrades a la pròpia àrea.
Que passades enrere estranyes, no?, que van complicar la vida de l'equip,
I l'Ansu, doncs, continua sense ser l'Ansu. I després, Rafinha el podries afegir, diguéssim, aquí, tot i que, bueno, ha marcat els gols, potser està una mica més enllà, però tampoc no és aquella cosa trencadora, diguéssim, no? Bueno, fins al punt que estem enyorant Dembélé, amb tots els respectes, però a Dembélé li ha costat 4 anys començar a seduir-nos una miqueta, no?
Sí, és un cas d'estudi, Rafinha.
Per tant, aquí tenim un dèficit molt gran, que és que a davant, i el Barça sempre ha sigut un equip amb molta pólvora, doncs no estem marcant i, per tant, no estem dissimulant les carències que tenim al mig del camp, no? Que aquesta és una altra. Que tenim un mig del camp que no governa i un mig del camp que pràcticament no assisteix. Que no assisteix. Per tant, aquest és el Barça de l'1-0. Aquesta serà la Lliga de l'1-0. La Lliga de l'1-0. I tant de bo, eh? I estem agafats a la defensa i estem agafats al porter. Llavors, jo crec que això la gent ho entén i per això no hi ha debat.
Ahir al Camp Nou vas detectar això?
Sí, absolutament. O sigui, la gent, el soci, seu allà i diu, Déu meu, com ens hem de veure. Nosaltres que havíem menjat caviar i estem menjant aquí entrepà de xòpet, però escolta, estem guanyant, líders, i encara no sabíem que a la nit acabaríem a 9 punts del Madrid, no? Però, és a dir, jo crec que la gent ho compra per una cosa també que ha dit el David, i és que Xavi no és dubtós, sabem el futbol que li agrada, o sigui, sabem que no és un entrenador que ha vingut de no sé on, que no té les idees molt clares.
L'únic entrenador del món, Antoni, que va al Camp del Madrid, guanya, i jo crec que se'n va anar trist. Sí. Bueno, no, ja t'ho dic jo, és informació. Se'n va anar emprenyat.
Va,
doncs, i ho diu.
No. Per tant, tu saps que l'entrenador no és dubtós, bueno, i dius, bueno, doncs aquí tenim uns dèficits. Llavors, aquí ve el fenomen paranormal, que et deia. No? Bueno, el fenomen paranormal és que històricament al Barça li segrestaven el davanter centre, li lesionaven Schuster, Maradona agafava hepatitis, o sigui, les 7 plagues d'Egipte, i l'equip queia, pam! Queia, ja està, s'ha acabat. Deixava de lluitar pels títols, perdia la Lliga, no sé què, al final s'encomanava amb una copa, amb una recopa, però l'equip queia.
I està competint.
Doncs aquest equip no ha caigut. Mm-hmm. Això, per la tradició històrica del Barça, és un fenomen digne de tenir-se en compte, i és el que fa que la gent s'agafi de dir, bueno, si aquests jugadors tenen aquest orgull, doncs nosaltres al darrere d'ells. Ara, això fa patir una miqueta. Per una altra cosa, i en això sí que el Madrid jo penso que li porta diferència al Barça, eh? I és que, com ho canviarem tot això? Si Tebas amenaça cada dia que no es pot fitxar i que no tindrem diners i no sé quantes coses, bueno, doncs pinta un futur a mig i llarg termini bastant fotut. A curt no, perquè ja dic, l'equip està competint, bueno, a Europa fora, però vull dir, a la Lliga Espanyola i a la Copa sí, però no pinta gaire bé. Llavors, jo crec que tothom, els socis, són conscients d'aquest estat de precarietat de l'equip i del club, de la institució, i han decidit serrar les dents i som-hi, i sumar-se a l'exercici de supervivència en què s'han compartit els partits del Barça últimament.
Com ho canviarem, deies?
És a dir, tu vas al Camp del Rayo amb el Tata i guanyes 0-4 i perds la possessió i s'arma un sacramental. I, bueno, doncs sí, doncs tenia algun sentit amb aquell equip, amb aquells jugadors, en aquella època. Ara no hi ha debat possible, jo crec que això ho veu tothom.
Sí, sobre la teva pregunta, clar, o el Barça ven un gran jugador i per tant en pot fitxar un o dos pel mateix preu i fa, no, allò que es diu en castellà, lo comido por lo servido, o si no hauràs de confiar que l'any que ve Pablo Torre faci un pas endavant, Rafinha i Ferran i Ansu millorin i facin un pas endavant, perquè no podràs fer massa més, no? És una mica el que crec jo que pot anar-hi. Santi, què en penses?
A mi no em sembla tan malament la plantilla. O sigui, jo crec que el Barça té una bona plantilla, té un bon 11, o sigui, té un 11 molt competitiu i té una plantilla que està bé. Jo no crec que tingui tant dèficit. Sí que és veritat que hi ha, per exemple, decisions que jo crec que no s'han pres molt correctament, en el sentit, segurament, jo crec que veient el que ha passat després, jo no hagués cedit a Nico pel mig del camp i segurament no hagués venut a Memphis, no? Diguéssim que per el que quedava, no? I per el que tenia, pues, la decisió de Nico era una decisió per mantenir-ho i per tenir un jugador de mig del camp, a mig de la pedrera, i amb qualitat i amb força i amb muscle per poder disposar d'ell, amb un mig del camp que manca segurament algun jugador, i també Memphis, que l'altre dia, per exemple, va vigolejar amb l'Atlético, no? Diguéssim, dues decisions, no parlem ja de Aubameyang i tal, però diguéssim, sí, aquestes dues decisions, segurament amb el temps que, no, que ha passat, dius, pues, segurament pues, hagués estat millor al quedar-te
tindries dos. Més fons d'armari.
Sí, això sempre és posterior, i ho entenc, en el moment que es pren, però segurament es diu,
no jugava,
a veure, Nico, a veure si pot tenir més minuts, no els té, també s'ha lesionat, però diguéssim, aquí hagués, o sigui, si el convences que escolta, però quedat aquí, les temporades són molt llargues, i a més les temporades són molt llargues, i juga tothom, i al final tens l'igual que Memphis, no? Els dos jugadors són dues decisions que podien estar reforçant el bloc aquest final del Barça amb aquesta recta que queda per acabar la temporada, i haguessin ajudat. De totes formes, sense cap d'aquests dos i amb aquesta plantilla, el Barça està estupendo. O sigui, va el líder destacat de la Lliga, defensivament només encaixant 9 gols, o sigui, està a un nivell 8 gols, molt competitiu. O sigui, està a les semifinals de la Copa amb un 0-1 al Bernabéu. O sigui, és realment molt difícil aconseguir un doplet aquesta temporada? No. Doblet de Lliga i Copa.
Sí, sí,
no és molt difícil. No. O sigui, està a l'abast del Barça, diguéssim. A l'abast del Barça hi ha un abast que, pues, sí, accessible. La qual cosa, jo crec que és un bon to. És un bon to. I i jo no m'agradaria entrar en els debats aquells de com i el què, perquè se m'avorreixen molt. I no hi crec. Entre altres qüestions, perquè...
Però el Barça hauria de jugar una mica millor del que ha jugat els últims partits.
Si no tens a Pedri, no pots jugar igual. Si no tens a Lewandowski, no pots jugar igual. Si no tens a Gavi, no pots jugar igual. Si no tens a Dembélé, no pots jugar igual. O sigui, d'acord, però diguéssim, tu, amb les baixes que has tingut, has mantingut un to en el marcador i de resultat competitiu. Competitiu, o sigui, amb un nivell que mantens has augmentat la distància amb el Madrid a la Lliga, has guanyat a més a Madrid. Escolta, sí, és però, que al final què més volem?
Però jo, que no discuteixo això, ja dic abans, que estic agafat amb l'equip fins al final, vull dir, facin el que juguin com juguin, perquè ja veig que és el que hi ha, no? Però és dur veure que no es governen els partits, que es fallen passades fàcils, que no hi ha 5 minuts seguits de pressió a l'equip contrari que pateixi. O sigui, tot costa molt. És alguna cosa més que el Barça estigui viu, molt viu a la Lliga i molt viu a la Copa. D'acord, falten els titulars, però el que es demana als que queden, a mi em sembla que tampoc és tan difícil. I hi ha dies que dius, però és que no
tenen,
és el Barça.
Però és que no tenen les condicions per fer-ho, Antoni. És a dir, abans d'aquestes baixes, el Barça estava ja governant molts partits.
Em refereixo a passar-se la pilota amb una mica de criteri. Em refereixo a passar-se la pilota amb una mica de criteri, no demano més.
El Barça té una final de la Supercopa que li passa per sobre del Madrid i és un rondo gegantí.
L'únic dia.
Però, per exemple, al camp del Betis es fa un gran partit, hi havia trams de partit, si no rodons, trams de partit llargs. Després també podíem discutir alguns trams dintre d'aquests partits que no ens acaben de convèncer, però hi havia trams on l'equip jugava bé i era excel·lent, però clar, ja ho he dit abans, i a part hi ha una altra cosa, vull dir, el problema del gol és un problema que s'arrossega tota la temporada. És a dir, el Barça de Xavi, hem de reconèixer que està on està, és a dir, està líder amb tants punts d'avantatge perquè ha estat 21 partits amb la porteria 0. És que encaixar 8 gols és una cosa absolutament inversemblant.
Sí, no havia fet aquestes alçades de temporada
mai a la història del club.
No havia fet mai ningú aquestes alçades de temporada. No, cap club aquestes alçades.
I és un pas endavant, des del punt de vista competitiu, a mi em sembla un pas endavant,
sí, sí. Sí, sí.
Jo ho valoro, encara que sempre he defensat futbol d'atac, futbol ofensiu, jugar camp contrari, jugar amb risc, d'acord? És a dir, adaptar-te al dia al Bernabéu, amb les circumstàncies que tens, saber-te adaptar a aquella situació i treure el partit, jo crec que és una virtut. Una virtut que també amaga un defecte, que no ha sabut sortir de la cova en tota la segona part perquè no s'ha sabut superar la primera línia de pressió al Madrid i, per tant, has estat incapaç d'instal·lar l'atac en contrari i respirar, d'acord? Però defensivament ha sabut competir, i això jo crec que s'ha de tenir en compte. Ara, el problema del gol, us en recordeu les primeres jornades quan jo us deia, escolta'm, que amb Lewandowski no n'hi haurà prou, que normalment les potes que han acompanyat el màxim golejador del Barça han estat potes molt realitzadores,
i ja es veia
que Dembélé, Rafinha i companyia, ja no parlo de Ferran Torres, que porta la temporada que porta, ni de la situació d'Ansu Fati, parlo dels dos principals, teòricament, principals acompanyants de Lewandowski.
Però s'aguanten bé, els gols d'ells.
Bueno, sí, d'acord, s'aguanten bé, però estàs tenint molts problemes per tancar els partits, i a vegades no tancar els partits desemboca en patir, en no tenir el control, perquè, per exemple, ahir, tu pots sentenciar la primera part, tens opcions per tancar el partit. Si fas el 2-0 o el 3-0, encara que sigui des del desordre i tal, escolta'm, el València baixa els braços i a la segona part tu domines a plaer.
Sí, ja, jo crec que de 7 no partits fas. Sense Lewandowski, crec que s'ha guanyat el 7.
La majoria
0 un pas endavant, perquè la primera volta això no passava.
I s'ha guanyat el...
La majoria 0-1, diria, no?
Jo el que crec és que el Barça ha après a defensar. I això, bueno, és un to de canvi en el sentit de que l'equip es sent segur també defensant. Llavors, el Barça es sentia segur controlant el partit, dominant el partit, tenint la pilota al mig del camp, amb un futbol ofensiu, i ara també es sent segur defensant. Aleshores, no té por a defensar. Aleshores, si el partit, com es posa, escolta, ara toca defensar, defensen. A la qual cosa, això sí que jo crec, clar, per mi és positiu. O sigui, per mi és un to positiu, perquè és ampliar la capsa d'eines. Tens més eines, si defenses bé, moltes més eines. A la qual cosa, clar, és vital, serà el Barça d'1-0, però que està molt bé. El Barça d'1-0. O sigui, no necessita marcar molts gols per guanyar els partits, perquè defensa com no ha defensat mai. Aleshores, i després, a mi m'agrada defensar bé. Bé, aquí el problema és que sempre fem etiquetes, no és que si algú li agrada defensar bé, és que és un...
Xolista.
Però a mi m'agrada defensar bé, i a mi m'agrada Araujo, com juga Araujo, i m'agrada veure un sistema defensiu potent i una bona pressió i tal, i considero que això és futbol, i que és bon futbol. Aleshores, renunciar a això no em sembla bé, jo crec que el Barça ha adquirit aquesta eina, que és una eina sensacional.
Però recordem molt ràpidament, Aleix, recordem que Xavi va ser el primer que va posar sobre la taula que el club, o sigui, que el club, que el Barça, que el Camp Nou no acceptaria veure un equip en bloc baix amb 10 futbolistes per darrere la pilota. Ho accepta puntualment, ho acceptes per les 5 anys al Bernabéu, i ho acceptes ahir perquè et quedes amb 10, amb moltes baixes i tal.
Ara, si això ho fas
10 partits seguits, hi haurà crítiques, i el primer que ho sap és Xavi.
Hi haurà crítiques perquè potser, si no et surten bé els resultats,
clar,
llavors la bola es fa més grossa.
El que vas fer, si t'empaten, ja no s'hagués parlat igual.
No, igual que no. Igual que amb el València, si li xiulen el penal i t'acaben empatant. Sí, sí. Bé, hem parlat molt de la defensa, que jo estic en la línia del Santi també, i suposo que vosaltres també estareu d'acord, que a mi m'agrada veure un Barça sòlid al darrere. Això, a llarg termini a Europa, li ha de donar rèdit d'alguna manera. Ara, al Barça li falta més potència al davant, clar, perquè quan, en els clar, trams de partits exacte. Que pateixi és perfecte darrere, però també li falta més qualitat.
Quants trams consecutius resistiries fent el que vam fer a la segona part al Bernabéu? Si féssim allò 10 partits seguits, d'aquests 10, quants en guanyaries? Jo crec que en perdries més que guanyaries.
És que jo crec que ha de ser compatible el defensar d'aquesta manera, però també poder atacar i fer altres coses. És a dir, que no ha de ser, deixem de defensar així perquè ja... No, és a dir, seguim defensant així, però l'equip ha de tenir més recursos al davant. A mi és el que em preocupa una mica, de fins a quin punt s'ha fitxat bé, de si has invertit bé al davant, de la quantitat de calés que t'has gastat i el que estàs veient sobre el terreny de joc, i per mi no pot ser que la diferència entre, és a dir, el que veiem a la Supercopa quan juga l'11 titular i el que veiem si no hi són 3 o 4 jugadors sigui tan gran. Vol dir que si no hi són aquests tu no pots jugar a una cosa que s'assembli una mica més allò. T'has de poder acostar, que no tindràs un jugador com Gavi, un jugador com Pedri, un jugador com Lewandowski. No pots tenir.
No tens cromos repetits.
De suplents. Però jugadors que puguin jugar alguna cosa similar a allò.
Encara que no sigui el 100%, un percentatge alt, no sé. Hem de fer una pausa, digues, Laia, perdona.
No, t'he dit que he mirat en un moment els números del Barça sense Lewandowski. Són 7 partits que s'ha perdut al polonès i són 6 victòries per la mínima. Getafe, Girona, el Madrid a la Copa, el València també contra l'Intercity aquell dia 3-4 a la primera ronda de la Copa del Rei amb la pròrroga, i contra l'Atlètic de Madrid 0-1. Només un partit s'ha guanyat per més de 2 gols de diferència i va ser contra el Victoria Pilsen.
S'ha superat millor la baixa de Lewandowski que la de Pedri.
En resultat,
amb
sí.
Diferència.
Amb diferència.
Bueno,
sí, sí.
A les dades, aviam, és que les dades ho, sí. ho demostren sí, sí. clarament.
Avui et llegia a Mundo Deportivo també sobre la Pedri, no? Que ara mateix és insubstituïble. Sí, sí. I hi ha un columnista els divendres que també parlava de Pedri dependència. Hi ha un columnista aquest divendres a Mundo
Deportivo.
Acreditat, eh? No sé si ha acreditat o no.
Sí. Molt seguit.
Però hi ha divendres...
Home, molt seguit.
Hi ha divendres, sí, sí. El titular va ser Pedri dependència.
Has citat uns quants programes de lluny per adonar-te que havies de fer l'article, per tant... Sí, no li resto mèrit, però...
És un títol molt llarg, per la columna curta.
No sé què podia saber, per
això.
Aquí hi havia Pedri dependència.
Aquest nano mereix un programa de ràdio, tu.
Exacte.
No, però n'he d'aprendre, encara. Sí. El títol era massa llarg.
Vaig llegir a pèl, però vaig dir... Ostres, no me n'havia adonat que havia fet independència.
Va bé, gràcies. Va bé. Sou molt amables. Va. Ara tornem aquí al Tu diràs i parlem dels 46 gols a favor que porta el Barça. Són molts o són pocs per ser un líder d'una lliga?
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
34.294. 3, 4, 2, 9, 4.
Sèrie
42. 042.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs. And I feel heavy
into your arms. These days of dark. Que bé sonen els Manfred & Sons a la furgoneta elèctrica Maxus, que patrocina la tertúlia del Tu diràs ja des de fa uns dies. Per cert, tinc una magnífica notícia pels pares i mares que ens estiguin escoltant. Si tenen fills o filles que es volen dedicar a això de la ràdio, tornen les colònies de RAC1.
Home.
Sí. Aquest estiu tornarem a fer colònies d'estiu a RAC1, amb tallers de ràdio, amb gent de RAC1 que anirà a veure els nois i noies i que, a més, passaran una setmana magnífica fent activitats, trekking, passeig a cavall, aniran a parcs d'aventura, tindran piscina, evidentment... Tot això a l'alberg de Vic Xanascat, del 25 de, juny a l'1 de juliol. Del 25 de juny a l'1 de juliol. Una setmana, les colònies de RAC1 obertes només a nens i nenes d'entre 8 i 16 anys, nanos joves. És la tercera edició, perquè descobreixin el món de la comunicació i de la ràdio de ben a prop i gaudeixin al màxim d'activitats d'aventura. Entreu a coloniarracu.cat, si voleu, coloniarracu.cat, i feu allà la vostra reserva o inscripció. Ja sabeu que les organitzen Club Elements i Radiofònics i que tenen, evidentment, la col·laboració de RAC1. Si voleu, apunteu-vos a les colònies de ràdio de RAC1.
Tu seràs.
Jo ja en sé.
Sempre.
I els, i els no explicarà falla, la Pedri Dependència. Aviam, nens i nenes, avui
l'assumirem
el concepte de la Pedri Dependència.
No poseu mai un títol tan gran en una columna curta.
Molt important.
Però a ràdio, en canvi, sí que
sí,
es pot...
Explaia, la ràdio et pots explaiar. No, és veritat que hi he anat els dos últims estius i és meravellós. Sí, vols veure aquelles cares de felicitat quan et veuen. Mira, el primer any va ser a Vic, aquest any el tercer tornem a Vic, i l'any passat va ser l'Espluga de Francolí. I s'ho passen molt bé, s'ho passen molt bé, sí, sí.
Jo, si vols, m'ofereixo venir un dia, els explicaré com s'ha de ser breu i contundent.
Sobretot tu. Sobretot.
I farem un debat sobre l'ADN.
Sobre la prova, que pels hi pots fer. Jo, bàsicament, sobre l'ADN faré un meeting. Farem debat, no.
Una classe que serà com fer notícies esportives i l'altra el carnet de tertulià. A veure, va, Albert Ferran, hem parlat molt de bons números del Barça a nivell defensiu a la Lliga, només 8 gols encaixats, però ara dèiem que volíem posar la lupa en la part ofensiva. En 24 jornades el Barça ha marcat 46 gols. 46 gols en 24 jornades. El Madrid és el màxim golejador amb 47 i, atenció, perquè el Girona en porta 38 a favor. És bèstia, eh? Una mica perquè,
no, menys.
Perquè compareu els números, no?, de tot un Barça amb un Girona. Això vol dir que el Barça ha fet 1,9 gols per partit. No arriba als 2 gols de mitjana, per partit a la Lliga. És de llarg, no?, el líder de les grans lligues europees amb menys gols, no?
Sí. Per exemple, a la Premier, l'Arsenal n'ha marcat 59, 13 més. A Itàlia, el Nàpols, 58. A la Bundesliga, el Bayern, 66. A França, el PSG, 66. A Portugal, el Benfica, 58. I a Holanda, el Feyenoord, 54.
Ja et dic ara que els 66 del PSG em semblen pocs, tenint a les bèsties que té a dalt. Són 20 més que el Barça.
Val, tingut lesions, també, sí, sobretot
d'Anima. I els equips que hi ha, també, a la Lliga Francesa.
També em semblen,
sí,
pocs, sí.
Quina lliga tindríem per sota? O sigui, quin líder tindríem per sota?
Bé, en queda alguna, no? Lligues menors, ja, evidentment, però... T'ha dit Portugal, Holanda.
Ens hem d'anar a Xipre.
Si ens centrem en la Lliga Espanyola, hem de tirar 21 anys enrere per trobar en la jornada 24 un líder de primera divisió amb menys gols que el Barça. El Barça n'ha marcat fins ara 46. Si repassem totes les temporades una per una, no hi ha cap líder a la jornada 24 que hagi marcat menys d'aquests 46 gols. N'hi ha un parell, també amb 46, la 19-20 al Madrid i la 2003-2004 al Madrid, però fins a arribar a la temporada 2001-2002 no trobem un líder amb menys gols. Va ser el València. En la jornada 24 havia marcat 29 gols. Hòstia. Increïble.
Què dius? A un gol per jornada, gairebé.
Pràcticament.
València de Cooper, no?
Era de
Benítez.
Benítez.
Sí.
He estat mirant els resultats. Hi ha 4-1 a 0, 3 empats a 0, 4 empats a 1, 4 victòries 2 a 1, i quan el València perdia no marcava. I això explica aquests 29 gols en 24 partits. Va acabar guanyant la Lliga al València amb 51 gols a favor. De llarg, la Lliga amb menys gols a favor.
Diria, segle XXI, diria, ara segle XXI,
memòria, eh? I diria Albert que amb 70 i escaig punts.
Sí, 75. Sí, sí. 75. Com he mirat jo abans.
De fet, en aquesta jornada 24, el València havia sumat 42 punts, el Barça n'ha sumat 62. Clar. Va ser una temporada en què es van perdre molts partits, el Barça ara, en aquesta jornada 24, en tenia 39 punts. Clar, però clar, són 21 anys enrere per trobar això, un líder amb menys gols a favor a la jornada 24. I si posem el focus en el Barça, en els gols que havia marcat en la jornada 24 en les últimes temporades, són els números més pobres dels últims 15 anys, excepte, evidentment, la temporada passada, en què el Barça només havia marcat 38 gols. Com a curiositat, la temporada que marca més gols en la jornada 24 d'aquest segle XXI és la 12-13, amb Tito Vilanova, 80 gols en 24 jornades, 3,33 per partit.
Pràcticament el doble de gols, la temporada de Tito Vilanova.
Sí, sí, clar.
És cert que tenies, sí, un que potencial
ofensiu. Compara el jugador. Bueno, tenies havia... a Messi, per començar.
És que aquí anava, sí, hi havia una por, no?, que era... com podrà cobrir el Barça l'absència de gols de Leo Messi? Doncs és una assignatura que no ha sabut cobrir de moment.
Sí, i que Lewandowski...
Que no és fàcil, perquè les xifres són exagerades, les que no, ha arribat
clar,
a marcar Messi.
No, que no veurem mai més.
Però de portar gol al davant, i l'has portat amb Lewandowski, però més enllà de Lewandowski...
Un terç, no?, ha fet, de gols
de
la Lliga?
Porta 15.
15 de 46.
15 a la Lliga i en total a la temporada 25 en totes les competicions.
L'escriu el Gerard Ballera des de la redacció, el líder d'Albània, 30 gols. El líder d'Albània. 30 gols està per sota.
El líder d'Albània.
Estem allà.
Flamurtari de Blora, Antoni.
Hòstia, Flamurtari de Blora. Això també donaria per una història. Mira, vindré a explicar als nanos. Ara explicarem la batalleta del Flamurtari.
Deixa explicar una mica.
No, jo no hi vaig anar, però me'n recordo d'aquest partit, però l'Antoni va ser.
Perquè, curiosament, el Barça li va tocar dues vegades, dos anys seguits, a jugar contra el Flamurtari de Blora en un moment en què Albània s'obria al món. Encara hi havia un règim comunista, tancadíssim. Bueno, ara, si això és que... Que ten, no sé,
no, quina hora acabaríem. Jo vaig veure una fotografia teva amb el Puyol a la cabina que teníeu, i bueno, amb aquella imatge...
És que jo no era gaire
ja s'escriu
on no, veu anar. Era com anar als anys 50. Era una altra història, era una altra...
El camp hauria de ser...
Res, sí.
Increïble.
Bueno, en fi.
Bé, així, aquests són els números. Jo crec que són cridaners, no? Ara, també li donen... D'una banda penses, ostres, al Barça li falta gol, però de l'altra és per treure pit, de dir que bé està rendibilitzant aquests 46 gols al Barça. Vull dir, percentualment és el líder d'Europa que millor està utilitzant aquests pocs gols que marca, no? A mi em sembla molt destacable, això. No, David?
Sí. Bueno, ja ho han dit abans, és, al final si tu... És com és la teoria de la manta, vull dir... Si no pots tapar els peus perquè ofensivament dones el que dones, t'has de tapar pel cap.
Jo crec que això, David, et condiciona, perquè quan tu marques totalment un gol sabent les dificultats que tens per marcar-ne, penses, hosti, anem a defensar-lo bé.
Sí.
Crec que això també t'acula.
Mm. El Barça, fins i tot, ha tingut moments, ara porta uns partits que fins i tot li està costant generar.
Sí.
No és una qüestió de que sigui un equip que genera molt i falla molts gols. En general, és un equip doncs que generen menys que altres temporades, doncs, bueno, doncs perquè, per exemple, parlàvem abans de Rafinha. Rafinha és un jugador que té unes característiques tècniques i físiques molt bones, però les utilitza malament. Llavors perd, utilitzarà una frase de Xavi, perquè l'ha fet servir més d'una roda de premsa, que és allò de situacions de pregol. O sigui, al camp del United, per exemple, a la segona part n'hi ha una, que és claríssima, que és una passada clara per Lewandowski, per deixar-lo cos a cos davant del porter, l'aguanta, intenta driblar, la perd, té un percentatge molt baix de resolució d'un contra un davant el seu marcador a la banda. En canvi, doncs, per exemple, hi fa un golaç, perquè té un timing molt bo, té una gran arrencada, guanya l'espai, remata molt bé de cap, però després perd una quantitat de situacions de perill molt grans. Aleshores, clar, el rendiment, si és, a més està jugant sense Lewandowski, però és que igualment sense Lewandowski, o sigui, amb Lewandowski no n'hi ha prou. Clar, si tot això grinyola, doncs te'n vas a la quantitat de gols que te'n vas, i per tant necessites una fiabilitat defensiva molt alta, que jo li dono més mèrit. O sigui, jo la fiabilitat defensiva que li dono és a la que molts partits has tingut jugant amb la línia tirada al mig del camp, perquè al final tenir solidaritat quan estàs juntet amb 30 metres, jugant com un equip petit, amb perdó, amb 10 jugadors per darrere de la pilota, com el dia del Bernabéu a la segona part, doncs home, amb els centrals que tens, normalment has de defensar bé. Quan costa defensar? Quan tens una escena de 40-50 metres, jugues amb risc, la línia tirada al mig del camp, perquè tens jugadors que creuen en la seva velocitat defensiva per córrer cap endarrere i corregir metres de les transicions del rival, i un equip situa atacant contrari, que està intentant atacar, està intentant generar, està intentant fer gol i ha de tenir una bona pressió després de pèrdua a dalt.
I això no para de produir fenòmens paranormals, insisteixo, perquè el dia de la Copa al Bernabéu, primer, el gol que marca el Barça és un gol en pròpia porta del Madrid, és a dir, ni tan sols el marca cap jugador del Barça, tot i que és veritat que és una jugada de... que si està a punt de tornar a marcar, però xuta contra les cames d'Ansu Fati, que aleshores li diu, tio, salta, si veus que ve la pilota, salta, bueno, en fi, tot... Però és que, havent xutat, quantes vegades aportaria el Barça?
Dues o tres. Sí.
I el Madrid?
Cap.
O sigui, que això és al·lucinant, això sí que és paranormal, a casa.
La
si tu ja pots defensar bé, però home, normalment el Madrid a casa et xutarà alguna vegada a porteria, no?
Feia 15 anys que es fan aquestes estadístiques, no?, de xuts, a porta, a fora, i en 15 anys no havia passat mai a la història al Bernabéu. Són gairebé 400 partits en 15 anys al Bernabéu, eh? Que es quedés sense xutar.
Sense tirar porta.
Això és increïble, sí. I sobre Rafinha, que deia ell, que és que podria patentar aquest gol. Rafinha. Això ho fa molt bé, que és el que demana Xavi, no? Fer les desmarcades, no? Amenaçar la defensa rival. És cert que després no pren d'altres bones decisions. Tu el veus capaç, per això?
M'he quedat a Albània.
Ah.
Flamurtari, perquè els volien quedar a Lluís Foix.
Ah, vale, sí.
Perquè ell va anar a l'enviat especial de Vanguardia per fer, bueno, per fer el cobriment de
Crònica Social.
De Barça i Crònica Social.
Sí, no sí. Fotis, se'l volien quedar.
Sí, sí, no, sí, puc explicar-ho.
Sí.
Lluís Foix havia estat a potser 120 països del món, però a Albània no s'hi podia entrar. No s'hi podia entrar, o sigui, amb un passaport espanyol no podies entrar a Albània, ni pràcticament...
Quin any era?
1986. Val, o sigui, gairebé de cap país del món.
I en què entraves?
Llavors, aquella setmana, la setmana que el Barça va jugar allà, s'estableixen les relacions diplomàtiques entre Espanya i Albània. I nosaltres arribem amb el primer avió d'Ibèria que aterra a l'aeroport de Tirana. Que era com aterrar a Tempelhof, Berlín, 1944. O sigui, una cosa, ja et dic. Bueno, aleshores, clar, Lluís Foix, òbviament, estava...
Això sí que molava.
Excitadíssim, perquè és que no, ningú havia estat mai a Albània. I, per tant, per ell tot era nou. I, a més, era molt nou, perquè tot era molt vell. És a dir, tot era de l'edat de pedra, no? I clar, va començar a explicar i parlava amb la gent del carrer i publicava coses, no? I òbviament a la recent oberta ambaixada d'Albània a Madrid llegien La Vanguardia cada dia, no? I aleshores
no els hi va agradar
i en el moment de tornar, perquè això sí, quan vam arribar en aquest avió d'Ibèria va entrar un soldat armat amb el fusell, eh? I ens va agafar sense posar-nos drets, asseguts a la butaca de l'avió, ens va agafar tots el passaport, un per un, pam, 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 i se'n van anar. Ens el van tornar l'últim dia. Però ell no. I li diuen, vostè es queda aquí. Oh. I quan Núñez, el president del Barça, és informat que Lluís Foix s'ha quedat a la terminal, bueno, era una caseta, dir-li terminal era molt generós, eh? Quan li diuen, no, la policia no el deixa marxar, diu, doncs, si Lluís Foix no puja aquest avió no surt. I llavors baixen, s'organitza un sideral considerable i al final el deixen anar. I Lluís Foix puja a l'avió i l'avió torna cap a Barcelona.
Ostres.
Tal qual.
Però...
És això, eh? Perdona, no. Santi, però vull dir com que...
Està bé, sí. T'has avançat. Sí. No m'has fet un...
Però veu patir o no? Veu patir? Que...
Per ell?
Sí.
No, va, sempre es pateix, però diguéssim, es va solucionar tal com diu el Toni. Vull dir, va ser, escolta, si ell no ve, d'aquí no surt ningú. I clar, la repercussió que hagués estat, diguéssim que no surt ningú del Barça, era molt potenta. Llavors al final va dir, bueno, pues que ho surti. I van sortir tots.
Va poder fer la bona crònica, la crònica la va poder fer bé, tot,
bueno, totes les cròniques que totes, va fer van ser...
Però tu pensa que quan vam aterrar...
Molt potents.
Quan vam aterrar ens van portar tots a un hotel, no? I allò, va, que hem d'enviar la crònica, no sé què, que hi hem arribat. I diu, un moment, i ens fiquen a tots en una sala de l'hotel, i surt un senyor i diu, hola, sóc el viceministre de propaganda o no sé què, i els vull dir que no intentin comparar Albània amb res. Albània només es pot comparar amb ella mateixa, però que sàpiguen que aquí no tenim terrorisme, no tenim atur, bueno, no sé, una sèrie de coses, tal, i no sé què, i ara ja poden fer la crònica. Bueno, llavors la gent comença a trucar des de l'únic telèfon que hi havia al taulell de l'hotel, i hi havia una petita cabina, no? I anàvem trucant, ara truca tu, o sigui, anàvem passant la crònica
sí.
Per ordre. I en aquestes de la cabina del costat surt un tio i diu, ¿pero ustedes en qué idioma están hablando? Era l'espia d'espanyol, però clar, tots estaven parlant en català. I llavors el tio no entenia res del que estava passant. O sigui, i com aquestes de debò,
passar, per això va poder passar les crònes.
O sigui, i com aquestes, les que vulguis.
Brutal.
Les que vulguis.
I què li vau dir? No, esto es català, una llengua oficial.
Sí, bueno,
no?
Sí, ah, vale, sí, però sí. L'home anava bastant de bòlit. O sigui, pensa que, pobres, és que... No veien el món, el veien per un forat. O sigui, l'única tecnologia que jo vaig veure allà en tot aquell temps va ser un petit televisor en color on cada nit, amb una cinta beta, repetien la final del Mundial 86, que s'acabava de disputar a Mèxic.
A Mèxic, sí.
A Mèxic, en color, gravada de la RAI, que a l'estiu el senyal de la televisió italiana...
Clar, que està molt a prop, sí.
Passava per l'Adriàtic i arribava a Albània, i és l'única cosa que podíem veure del món. Això, i que el nostre acompanyant de la radiotelevisió albanesa havia anat al Festival de Cannes i havia comprat Curro Jiménez.
I ho fotia també en bucle.
I, bueno, no, havien emès una sèrie espanyola d'un bandoler que la feia, que la feia el Sancho Gracia, que es deia Curro Jiménez. Unes patilles.
Venen els bandolers.
Sí. Bueno, i ara és una de les destinacions més espectaculars d'Europa, ara mateix, Albània. De veritat.
I ara ja sí, per acabar la batalleta. Com que no es podia anar enlloc, perquè no hi havia res, o sigui, no hi havia ni un cine, ni una discoteca, no hi havia res, de res. La nit que abans de jugar a Blora, Blora és un poblet de la costa amb un gran potencial turístic, però no hi havia res. I dormíem tots en una residència per treballadors de l'estiu, perquè anessin a passar les vacances. I ens vam quedar tots en una terrasseta, feia molt bo, era el mes de setembre, era el Mediterrani, i el president del Barça, Núñez, es va voler reunir amb tots els periodistes i vam estar parlant, vam fer una tertúlia d'un parell d'hores allà asseguts i tal, i en un determinat Lluís Foix li va preguntar a Josep Lluís Núñez: president, què pensa vostè d'aquest país? Què pensa d'Albània?
No.
I Núñez va contestar...
La recordes, a veure?
Sí. Bueno, si ells són feliços així, jo tinc que respectar-lo.
Sensacional. 5:00 PM. Ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Encetem aquesta nova temporada amb un clàssic dels Scorpions, Wind of Change. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
I si el cotxe del futur ja hagués arribat? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, t'oferim vehicles elèctrics per ser més sostenibles i, sobretot, vehicles renovats que duren més. Perquè sabem que quan condueixes un cotxe fabricat ahir, només penses en el demà. I ara a Spoticar, queda't un vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança a tot risc inclosa o un avantatge equivalent. Aprofita aquesta oportunitat fins al 31 de març per a cotxes finançats amb PSA Financial Services. Consulta les condicions a Spoticar.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 26 d'agost del 2008.
I el número de la sort, el...
el 6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Tres minuts i arribarem a la mitjanit. Aquí seguim el Tu diràs amb Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu. Hòstia, són bones aquestes anècdotes, de veritat. Jo crec que l'oient agraeix també que sortim una mica del bucle del Barça, de l'estil, de la defensa, per recordar anècdotes com aquestes, que són...
No, del bucle del Barça no sortim.
No sortim, però una mica. Està bé. M'agrada molt. Aquesta la recordaré. Som feliços, no? Els tinc que respectar.
Feliços així.
Així, els tinc que respectar.
Així, com dient, bueno, amb aquest règim, no?
Bé, m'agradaria que repasséssim una mica el calendari de Lliga. És un exercici que anirem fent regularment, segurament, no, ara que jugaran aquestes dues jornades, Atlètic de Bilbao i Real Madrid, el Madrid jugarà contra l'Espanyol i contra el Barça, i després ja arribarem a l'aturada de seleccions i quedaran 12 partits i veurem com està la Lliga i direm, escolta, a veure, què li queda al Barça i què li queda al Madrid? Doncs comencem a fer aquest exercici, perquè això està ja en la recta final.
Hem estat mirant una mica el calendari, al Barça li queden 14 partits, 42 punts en joc, ja ho hem comentat, en té 9 de marge ara mateix sobre el segon classificat al Madrid, 7 partits fora, 7 partits a casa, jo he fet els... classificat, diria, 2 de gran dificultat, 4 de dificultat considerable, 8 teòricament assequibles, ara ho debatrem. Si et sembla, anem a repassar el que és el calendari. Per ambientar una mica, anava a posar algun efecte de dir partits assequibles, sonaria això.
Una mica de remanso de paz.
De tranquil·litat, sí, quan arribi algun partit una mica complicat. Farem una mica d'alerta. No canviem. Ferrus, deixa l'alarma, perquè comencem així. Els dos propers partits que li venen al Barça, aquest cap de setmana, Sant Mamés, Atlètic-Barça, i després el clàssic, el que deies, fins aquesta aturada per seleccions, sí, els dos primers...
Fa pujada, no?
Sí,
diríem.
Una mica per estar alerta. Després diria que ve una mica de tranquil·litat. Tornem-hi. Tres partits, Elx-Barça...
És el cué.
Després vas a Almeria i caus, però...
Sí.
David, això és un cop baix, no?
Ja. No. Deixa que soni, Ferrus, deixa una mica reposar el comentari del David. Els Barça...
Sí,
ja es va al deari, eh?
Compte amb aquest Barça-Girona...
Barça-Girona, Getafe, al Camp Nou.
Getafe-Barça. Sí, haurien de ser, jo crec, tres partits que sobre el paper... Tots tenen la seva complicació, si ens hi posem.
Avui mirava els precedents del Barça al Camp de l'Elx i la temporada passada va costar moltíssim.